Bon dia. Després d'escoltar el Cristian aquest diumenge, començam una setmana més, Església Notícia. Setmanalment estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, Navarro Moll, Diego Dubon i Antoni Pullano.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitat i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquesta setmana encara ha tingut ressò entre nosaltres la campanya de Mans Unides contra la Fam. És per aquest motiu que els informarem de l'assemblea que va tenir lloc de Mans Unides.
Començam, idò, i ho fem amb el comentari que mos dirigeix en Pere Fàbriques des de Barcelona.
Avui rellam de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Feia fred, molt fred, i els pronòstics anunciaven que la cosa duraria uns dies. Caminar pel Raval, el Gòtic o tot l'entorn de les Rambles de Barcelona, a segons quines hores, era com visitar els dormitoris de molta gent, però sense cap calefacció ni sostre, excepte els que s'inquibeixen als caixers per fugir de l'intempèrie. És una solució, però mal vista i molt incòmoda per a la possible gent usuària d'aquest servei. Hi ha albergs? Sí, però molt lluny, i amb unes normes i controls, d'altra banda lògics, que foragiten a molts dels indigents que s'hi aproparien si els trobessin més còmodes i amb un ambient de més llibertat. Difícil solució, i mentrestant, què? Els deixem al carrer morts de fred? El rector de la parròquia de Santa Anna el devia commoure el tema i pensant en l'amenaça d'un fred intens, cridà a Rabato i reuneix els seus consell, ampliat per gent que sap com dur el tema i ja la tenim armada. La parròquia obrirà les 24 hores al dia, cal trobar llits i roba per les nits i que viure pel dia en uns espais que, per prescripció evangèlica, han de ser d'acollida pels més necessitats. Preparen una dotzena de llits a la sala capitular i van a cercar entrepans i pastes per fer de coixí a uns cafès amb llet, sucs, aigües, tot per donar una mica d'ajuda i foragitar el fred de dins aquells cossos malmesos abans de posar-se a dormir. I ja hi som. La primera nit ja faltaven llits. I acaben dormint a l'església més de 70 persones. I molt important, durant el dia no paren de passar gent a menjar alguna cosa. No hi ha menjador. I per tant, només es poden donar entrepans i coses semblants, pastes i begudes de cafetera o escalfades amb un microones. La solidaritat a casa nostra és sempre una mena de miracle. Va arribar més roba d'abric de la que es podia donar i amagatzemar. El menjar sortia per les orelles. Van anar venint voluntaris fins a arribar a uns 200. Ràpidament es va crear sistemes d'ajuda coordinada. I la crida va ser tan espectacular que ja s'ha vist i palpat quines són les necessitats reals i com prendre les decisions adequades per part de l'Ajuntament amb l'ajuda de Càritas i altres organitzacions per derivar a altres llocs els temes que, per legislacions d'higiene i seguretat, no tenim a l'Església habilitada. Això no vol dir renunciar a res, i és una resolució ferma mantenir la casa oberta en el que hem anomenat Hospital de Campanya. O sigui que tindrem el temple obert les 24 hores del dia amb els serveis que les normes ens permetin, i tot gràcies a la bona voluntat dels voluntaris i la solidaritat de la bona gent que col·labora, bé sigui econòmicament o amb tot tipus d'ajuda. Ara, molt important el recolzament jeràrquic i clerical. El senyor arcabisbe va visitar el lloc i, amb la informació directa, va esperonar la idea. Molts mossens s'adhereixen a la iniciativa i fins i tot el papa Francesc, quan li van dir el que passava a Santa Anna de Barcelona, va comentar: "Gràcies per el lío que armaron en Barcelona." I també s'ha format un grup de pregària a l'altar de costat, que reforça la idea de que pregària i compromís van a una i s'alimenten l'una a l'altra. Per acabar, dóna gust de veure com un grup de persones assistides s'encarreguen de la neteja i ho fan amb tanta voluntat que em fa pensar si el temple brilla més que mai. Quina meravella veure la imatge de Santa Anna amb els braços oberts.
Tot seguit, els anem a explicar unes activitats que s'han duit a terme els dies passats. Començant primer de tot per explicar-los la festa dels patrons de Vida Creixent.
El passat dia 2 de febrer, el moviment de persones majors Vida Creixent de l'arxiprestat de Ciutadella va celebrar la festa dels patrons Simeó i Anna, les dues persones majors que en veure el fiat Jesús de 40 dies d'edat varen donar gràcies a Déu per haver-los deixat contemplar-lo abans de pujar al cel. El nou bisbe Francesc va presidir per primera vegada una celebració amb els membres d'aquest moviment en el dia de la Candelera. Va estar acompanyat per 6 conciliaris a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. Igualment, el mateix dia i a la mateixa hora es va fer una celebració a l'arxiprestat de Maó a la parròquia de Sant Lluís i a l'arxiprestat del centre a l'església de Santa Maria de Ferreries.
A motiu de la campanya contra la fam també es va fer l'Assemblea de Mans Unides.
L'ONG de l'Església Catòlica Mans Unides va celebrar el passat dissabte, dia 11, la seva Assemblea General al Toro, durant la qual va aprovar el projecte de cooperació financer al llarg d'aquest any 2017, la construcció d'un bloc d'aules i tallers a l'Institut de Formació Professional Saint Mary a Sakamasake, Ghana. El centre ocupa actualment les instal·lacions parroquials construïdes en el 1964 per la formació de catequistes i que no són adequades per l'ensenyament de matèries pràctiques ni poder donar capacitat als 205 alumnes. D'altra banda, la parròquia vol recuperar aquest espai per al desenvolupament d'activitats pastorals, així com les noves instal·lacions, que es donarà suport des de Menorca. Es construiran en un terreny a les afores de la ciutat, a 5 quilòmetres, encara que reutilitzarà el mobiliari i l'equipament ja existents. El pressupost total aprovat de l'obra és de 95.346 euros. A l'Assemblea General de Mans Unides, presidida pel bisbe Francesc Onessa i a la qual van assistir uns 60 voluntaris, es va presentar la memòria de l'any 2016. L'any passat, l'ONG va aconseguir recaptar pels seus projectes solidaris al voltant de 150.000 euros i va destinar més de 133.000 a la creació d'un centre comunitari a Zimbabwe. La resta, els 16.887 euros, van ser per a despeses de l'entitat. L'Assemblea va acordar també la renovació de càrrecs a l'estructura de l'entitat. Catalina Seguí de Vidal serà la nova delegada de Mans Unides a Menorca, substituint al capdavant de l'ONG a Gabriel Pons Olives, que ha exercit aquesta funció durant els últims 6 anys. Catalina Seguí de Vidal, professora jubilada, assumeix la responsabilitat de l'ONG per un període de 3 anys, prorrogable a altres 3.
Càritas posa en marxa un nou projecte a Casa Rural de Saranjassa.
Càritas Diocesana ha començat a oferir la Casa de Saranjassa com a allotjament rural i centre d'interpretació de la natura per a l'estada de grups organitzats. Es tracta d'un gran espai, remodelat i condicionat, per acollir fins a 20 persones. La finca, propietat del Bisbat de Menorca, es troba a l'espai natural del barranc del Gendà, al costat del projecte Arbres del Gendà, que fa més de 10 anys ja va engegar Càritas de Menorca. També hi ha la possibilitat de conèixer de prop el projecte d'arbres fruiters i agricultura ecològica ubicat en aquest paratge tan especial com és el barranc del Gendà, concretament a les finques d'Escanaló i Saranjassa. Allà, a més del viver de producció i banc genètic de fruiters de varietats locals de Menorca, es pot conèixer el sistema de font, canals i safareig de Saranjassa, que data de l'època andalusí i que Càritas ha recuperat recentment, així com els valors naturals que el barranc del Gendà mostra. S'ofereix, per tant, la possibilitat de concertar visites guiades, aquestes d'una durada d'una hora i mitja fins a dues hores, comencen al davant de les cases d'Escanaló i van baixant fins a la finca de Saranjassa.
Perquè no es perdin cap de les activitats que duran a terme a Menorca, ara els hi fem arribar la nostra agenda setmanal. Primer de tot, començar per explicar-los d'un nou curset de preparació al matrimoni.
A l'arxiprestat del centre s'organitza un curset de preparació al matrimoni. Serà de dilluns dia 20 a dijous dia 23, de les 9 a les 10 del vespre a la rectoria de Sant Bartomeu de Ferreries.
formació permanent per al Presbiteri de Menorca.
Aquest proper dimecres, dia 22, els preveres de Menorca tindran una nova jornada de formació permanent en dos temes. Primerament, intervindrà mossèn Josep Manguant, qui parlarà sobre la nova edició del Missal Romà en castellà. Després, per la seva part, mossèn Gerard Vialonga explicarà les novetats entorn als procediments de les causes de nul·litat del matrimoni canònic. La jornada, com és habitual, començarà a les 10:30 des de matí i, com sempre, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
Trobada benèfica a benefici de Fàtima.
La parròquia Sant Francesc i la cofradia del Via Crucis organitza una torrada benèfica per la rehabilitació de l'ermita de Fàtima. Es podrà gaudir d'una torrada de sobrassada, del glosat de soca de mots i de l'actuació musical de Bep Marquès en acústic. Serà dimarts, dia 28 de febrer, a partir de les 7 de capvespre, en es mirador de darrere Sant Francesc de Mo.
Passam ara a escoltar el comentari setmanal del bisbe Francesc.
Queridos diocesanos, me gusta pensar en la iglesia siempre de modo concreto. Cuando digo iglesia, pienso en los rostros de tantos buenos creyentes que conozco, en nuestras comunidades, muchas veces pobres y limitadas, y también en las personas que acuden solo ocasionalmente a nuestros tiempos. Os recomiendo que lo hagáis así, y de esta manera evitaréis varios peligros. El primero de ellos consiste en hablar con palabras grandilocuentes de la iglesia y convertirle de esta manera en una realidad que no tiene cabida en este mundo. Es fácil construir una imagen romántica de la Iglesia y atribuirle cualidades, olvidando que es una comunidad de personas, que el cuerpo de Cristo son los creyentes, que la visibilización y presencia de Cristo a lo largo de la historia son sus seguidores. Otro peligro frecuente es identificar la Iglesia solo con unas instituciones, estructuras, ritos y normas, como si fuera una organización que pudiera existir al margen de las personas, o simplemente identificarla con los clérigos o con la jerarquía. Cuando mucha gente habla de la Iglesia, está pensando solo en los curas o en los obispos. De nuevo hay que insistir en que somos todos los cristianos, en nuestra vida personal, los que constituimos el signo de Cristo en una ciudad, en un lugar concreto. La Iglesia no es un ente abstracto, sino una realidad hecha de personas, comunidades, instituciones y actuaciones. Y aún hay una tercera tentación, que consiste en sacralizar indiscriminadamente lo institucional, convirtiéndolo en algo intocable. Lo institucional es necesario para que la Iglesia y la comunidad actúe en el mundo, pero puede ser también un lastre a medida que la comunidad crece y se hace más compleja. Es preciso por ello distinguir los aspectos institucionales que provienen del mismo Cristo, como el ministerio apostólico y los sacramentos, y aquellos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Esto último es prescindible y reformable. Pensemos pues en nuestra Iglesia como comunidad de discípulos de Jesús, formada por gentes de clases sociales muy distintas, por personas de diferentes ideas y de todas las edades. Nuestra Iglesia de Menorca no son sus estructuras, la curia, el seminario, las parroquias, los templos, las delegaciones o secretariados, aunque sean muchas veces convenientes para la misión. Nuestra diócesis no se identifica tampoco con su obispo, ni con los curas o los diáconos que hay en ella. La Iglesia de Menorca es el conjunto de hombres y mujeres que responden al amor que Cristo les tiene, creyendo en Él, poniendo en Él toda su esperanza y amándole de corazón. Es la comunidad de discípulos del Rabí Jesús de Nazaret en la isla de Menorca.
I això és tot per aquesta setmana.
Feliç diumenge per tothom.
Molt bon dia i bona setmana.